Les dues en punt, l'hora dels esports, aquí a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
Vuit Copes d'Europa contra 4. Passat i present del waterpolo femení continental, els dos equips amb més títols de l'Eurolliga es veuran les cares als quarts de final d'aquesta edició. L'Astralpool Natació Sabadell no ha estat de sort avui. Al sorteig celebrat a Suïssa, les de David Palma es veuran les cares amb l'Horizonte de Catània a l'avançada de la Final Four. Un creuament dur contra algunes de les millors jugadores del món i que posarà sense cap mena de dubte a prova l'equip sabadellenc. Podia ser el Sant Andreu el rival, el que segurament es veia amb millors ulls o amb bons ulls com a mínim a Canllong, ni que sigui pels escassos quilòmetres de desplaçament. Podia ser el Plebiscito Padova, un altre rival italià, el preferit de l'entrenador, de David Palma. Però finalment el passi a la final a 4 haurà de ser en la reedició de la final del 2011, la primera jugada i guanyada pel club, aquell Sabadell Horizonte històric a Canllong, que va deixar a les vitrines sabadellenques la primera Eurolliga de la història de l'entitat. Aquest cop no serà un duel tan històric, però sí igual d'important o de transcendent en el camí cap a la desitjada cinquena Copa d'Europa. L'Astralpool no ha tingut sort, però a Catània segur que aquest sentiment és el mateix, però multiplicat per uns quants números. Comencem!
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'esport de la ciutat passa per Ràdio Sabadell, per l'Hotel Suís i per les mans del Toni González al control de so.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem a la capitana de l'Astralpool, l'Olga Domènech, que ens ajudarà a entendre les claus del creuament entre el Natació Sabadell i l'Horizonte. Parlarem del centre d'esports amb Joshua Coidi i amb l'acord de patrocini pel femení de Valero. Tindrem també squash, Iker Pajares debut avui a Detroit, motor amb el guardonat Sergi Giral, atletisme amb la campiona de Catalunya Montse Mas o bàsquet amb Damià Paez, representant del bàsquet Pia l'All-Star de Copa Catalunya. Per cert, també una mica de literatura amb l'Àxel Torres.
I fora de l'hotel?
Avui coneixerem el primer semifinalista de la Copa del Rei. A 2:15 el València rep a Mestalla el Getafe amb la necessitat de remuntar l'1-0 de l'anada, si vol passar ronda. Demà jugaran el Betis espanyol i el Barcelona a Sevilla, mentre tancarà dijous els quarts de final de la competició al Girona-Madrid. El Rayo Vallecano guanya 0-1 a l'Alavés en l'últim partit de la jornada primera. Va ser ahir, el que fa que tant el Girona com l'Espanyol estiguin tan sols 3 punts per sobre del descens. I, per cert, notícia d'última hora. Luis García Plaza destituït al Villarreal. L'equip és dins la zona de descens i els de la Plana han cessat així el seu segon entrenador enguany. A les 4, Luis García Plaza s'acomiada davant dels mitjans. El Reus Deportiu a tot això té 15 dies per recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport la seva exclusió de la Lliga de Futbol Professional, com us dèiem ahir. Mentrestant, aficionats reusencs es van manifestar ahir contra la decisió i els nous propietaris del club roig i negre ja s'han reunit amb el president de la Federació, Luis Rubiales, a Madrid. I per últim, operada amb èxit Carolina Marín, la jugadora de bàdminton andalusa, es va trencar el lligament creuat anterior del genoll dret fa un parell de dies a Indonèsia i té molt complicat recuperar-se temps per disputar el Mundial del pròxim mes d'agost a Suïssa, a Basilea.
I a les xarxes socials.
El vídeo de la Cap d'Any Race, la cursa del dia 31 de desembre a Sabadell, que corre a través de les xarxes socials i amb el qual es tanca l'experiència d'aquesta última edició. El podeu trobar a YouTube o @capdanyrace a Instagram.
Avui celebra el seu aniversari
la futbolista sabadellenca Carola García i també el jugador de bàsquet Marc Sobrepera.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Quatre minuts i mig per sobre de les dues en directe aquí a Ràdio Sabadell. Us dèiem en començar que ja té rival l'Astralpool Natació Sabadell de waterpolo femení als quarts de final de la Copa d'Europa. L'Horizonte Catania, Itàlia, serà aquest contrincant a l'Eurolliga de waterpolo femení. No està per tant de sort el club al sorteig que s'ha celebrat fa un parell d'horetes, aquest migdia a Nyon, a Suïssa, com a mínim, no era el rival més desitjat a totes les travesses. Unes apuntaven cap al Sant Andreu, per allò de tenir derbi català i, sobretot, no haver de fer un desplaçament llarg. D'altres cap al Plebiscito Pàdova, a priori un pèl més feble, tot i venir d'empatar contra l'Olimpiakos. El propi David Palma l'escoltàveu ahir aquí a Ràdio Sabadell dient que preferia anar cap a Pàdova. I al final ha tocat l'equip amb més història, el vell continent, l'Horizonte, ni més ni menys que campió d'Europa 8 vegades. Al telèfon, capitana de l'equip, Olga Domènech, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja tenim rival, serà l'Horizonte. Quina valoració hem de fer, Olga?
Bueno, la veritat és que arribat a aquest punt, el nivell dels equips que ens poden tocar, sabíem que eren un nivell molt alt, i la veritat és que l'Horizonte potser era el menys desitjat, però també hi cabia la possibilitat.
El David Palma deia que preferia anar cap a Pàdova, d'altres Sant Andreu, per no haver d'agafar l'avió ni fer nit fora. La capitana, quin rival volia?
Home, jo penso una mica també que millor estalviar-se el viatge i poder jugar aquí a casa. De totes maneres, també, el fet de primer jugar fora crec que em dona un punt a favor, no? Que sempre et jugues l'última jugada, la jugues a casa i és un punt a favor per nosaltres.
Això després ho comentarem, però no ho acabaré d'entendre mai, que els primers classificats de la fase de grups no tinguin la tornada garantida a casa, perquè el Sabadell sí que jugarà aquesta eliminatòria aquí a Can Llong, però recordem que és un tema de sorteig, per tant, l'atzar, si ho volem entendre així, ha volgut que l'Astralpool jugui el segon partit a casa, a diferència d'altres equips que han estat primers i que hauran de jugar-se a les garrofes fora de casa. Olga, és incomprensible, no, això?
Bueno, al final s'ha decidit que sigui el sorteig i la veritat és que ja fa uns anys que és així. I bueno, al final has jugat tot a dos partits i està clar que a casa has de marcar la diferència per després allà tenir una mica més fàcil.
Si repassem l'actual plantilla de l'Horizonte, del rival, a Catània, per exemple, tenen l'MVP de l'últim europeu, l'holandesa Sabrina van der Sloot, també la veterana Roberta Bianconi. Segurament són dues de les principals estrelles del rival, no?
Sí, suposo que encara no hem començat a preparar aquest partit, però seran dues peces claus a tenir en compte a l'hora d'afrontar el partit. Però, bueno, si nosaltres també tenim una banqueta molt àmplia que pot ajudar a fer-li fer un gran esforç a l'hora de matxacar-les individualment.
Què destacaries més de l'equip? Més enllà d'aquests dos noms que comentàvem ara, no sé si el bloc, si la seva història, al final són 8 Copes d'Europa, que m'imagino que pesen. L'Horizonte, quan tu parles de waterpolo femení de l'Horizonte, poca cosa més a dir, no?
Sí, la veritat és que és un equip, com tu dius, amb molta història, però que fa uns anys és veritat que ja no és l'equip que tenien abans, però bueno, no sé, o sigui, al final, com t'he dit abans, el nivell és superalt en aquest punt i l'haurem de treballar per poder estar un pas endavant amb elles.
Minuts i mig, estem parlant en directe amb la capitana de l'Astralpool Natació Sabadell de Waterpolo Femení. Estem parlant amb l'Olga Domènech sobre aquest sorteig que s'ha fet ara fa uns minutets, un parell d'horetes, per ser més exactes, que ha aparellat el Natació Sabadell amb l'Horizonte Catània. Olga, tu has aixecat 4 Copes d'Europa amb el Sabadell. La primera va ser a Can Llong, precisament contra l'Horizonte a la final. No sé si avui, quan has sabut, que no sé com ho has sabut, si a través de Twitter, si t'han enviat un missatge, si alguna companya del vestidor o des del club, però quan has sabut que era l'Horizonte, se t'ha dibuixat algun petit somriure a la cara? Has recordat aquella final del 2011 o no?
Bueno, ens hem enterat pel grup de l'equip que tenim, que ens ha informat l'entrenador, que ja havia sortit del sorteig, i la veritat és que sí que hi he pensat, però era en un altre moment, no? Perquè en aquell moment era Final Four i en aquest moment és a quart i, bueno, i no té res a veure l'equip que era abans el que és ara.
Si juguem a fer de divins, els altres creuaments, Kirishi Buliakmeni, Upse Budapest, Plebiscito Pàdova i Sant Andreu Olimpiakos. Comencem, per exemple, pel conjunt andreuenc. Com ho veus contra l'Olimpiakos? Un os molt dur, eh?
Sí, la veritat és que l'Olimpiakos té un joc molt semblant al nostre i al Sant Andreu, un joc més tècnic i més calmat. I la veritat és que crec que és molt difícil al Sant Andreu.
UPSE Budapest, plebiscito Padova, sobre el paper, favorites les hongareses?
Jo crec que sí. L'UPSE és un equip que ja porta anys que arriba a la Final Four i que s'ha reforçat i segurament el favorit serà el que guanyi.
I l'últim, Kirishi Buliakmeni, eliminatòria força igualada, no? Com a mínim per plantilles, com a mínim per història també, dos clàssics també.
Sí, la veritat és que jo crec que serà un dels partits on hi haurà més igualtat i, bueno, el joc de les russes la veritat és que mai se sap. De vegades comencen perdent i després et remunten el partit i, en canvi, el Buliakmeni també és un joc més semblant al nostre.
Les dues últimes, Olga. Primera, comença l'eliminatòria, no hem dit les dates encara, el dia 23 de febrer a la piscina de les italianes i la tornada, un parell de setmanes més tard, el dia 9 de març aquí a Sabadell, a Can Llong. Amb quin marcador us conformaríeu en aquest primer partit allà a Catània? Quin tipus de partit esperes allà en aquell primer duel?
Home, jo espero agafar una renda de gols bastant àmplia per estar més tranquil·les de cara a la tornada. Però està clar que jugant allà, guanyant el partit, crec que seria un bon resultat.
I l'última, en cas de passar, ara fem allò, el que no s'ha de fer, imaginem-nos que ja se supera aquesta eliminatòria de quarts de final, heu demanat per activa i per passiva jugadores, entrenadors, entitats, tots, acollir la Final Four aquí a casa. Seria la quarta final a 4 que juga en tota la història aquí a Can Llong, i aquest any, home, després de dues seguides a Rússia, ja toca, no?
Jo crec que sí, crec que espero que sí, que si aconseguim passar els quarts de final, que ens concedeixin la Final Four a casa seria un premi.
Doncs estarem ben pendents, a veure si primer toca fer la feina contra l'Horizonte di Catania, només faltaria 8 Copes d'Europa al davant com per anar menys tenint el rival, i si hi ha sort i encert, doncs tant de bo que puguem estar parlant d'una nova Final Four aquí a Sabadell. Olga Domènech, capitana, moltíssima sort, no ha tocat el rival que esperàvem, però vaja, com a mínim el que dèiem en començar, segur que si aquí tenim aquesta sensació, a Catania ni t'explico. Una abraçada.
Gràcies, adeu.
A tot això, ja que parlem de waterpolo, simplement un apunt molt ràpid perquè dos representants de l'equip masculí tenen cita avui mateix, cita internacional amb la Lliga Mundial. La selecció espanyola, d'una banda, amb Sergi Cabana, s'enfronta a Grècia, mentre el també waterpolista del club, Jorn Müller, juga amb els Països Baixos davant Ucraïna. Com diem, dos partits de la Lliga Mundial. Una aturada en el camí, 2 minuts i mig, i arribem a 3:15 de la tarda. De seguida, tota la informació del Centre d'Esport Sabadell, entre d'altres, avui escoltem a Josu Ozcoidi.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Futurs amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
El capità del Centre d'Esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Bon viatge. l'esport de la ciutat de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A nosotros, hombre, nos preocupa, no es normal recibir 5 goles en un partido, pero en general es verdad que estamos recibiendo muchos goles en comparación con el año pasado, que al final es el bloque defensivo es prácticamente el mismo. Bueno, al final tenemos que seguir ajustando cosas en defensa y ya te digo, olvidar este partido, que yo creo que es algo inusual también que nos hagan 5 goles. Pero bueno, a pensar ya en el siguiente partido en casa, que son 3 puntos y ya no podemos dejar escapar más.
No és normal rebre tants gols. L'autor d'aquestes declaracions és Arturo Rodríguez, el jugador del Centre d'Esports Sabadell. El 5-1 de dissabte al miniestadi encara cou i amplia la sagnia de gols en contra que l'equip arlequinat ha rebut aquesta temporada. 32 gols porta en contra el Sabadell. 32 en 22 jornades, gairebé un gol i mig per partit. És cert que havia començat bé en aquest sentit l'era Kiko Ramírez en la porteria 0 contra la balompèdica Conquense, però la golejada davant del Barça B tira per terra aquesta millora dels registres defensius. Feia gairebé 5 anys que el Centre d'Esports no encaixava 5 gols i, com diem, és molt a prop de ser la pitjor defensa de la Lliga. Només el València Mestalla, que va caure 3-1 a Cornellà, té pitjors números al darrere amb un gol més en contra, 33. El Teruel, per exemple, que és el cué, en té 31, un menys que el Sabadell. I a l'altre extrem trobem equips com l'Hèrcules amb tan sols 15 gols rebuts en 22 jornades, és a dir, més de la meitat de gols que els que ha rebut el Sabadell. Les estadístiques evidencien que el conjunt sabadellenc té la necessitat de fer-se sòlid d'una vegada per totes al darrere. Han passat ja uns quants mesos, som gairebé al febrer, i aquest 5-1 al mini ha recuperat, podríem dir, vells fantasmes dels problemes defensius que ha arrossegat tota la temporada l'equip arlequinat. Un 5-1, això sí, excessiu per bona part de l'expedició sabadellenca que hi va ser, que hi érem, de fet, al mini. I avui ens quedem amb un dels que ho creu, el que per vosaltres està sent de moment el millor aquesta temporada i això que no juga al seu lloc natural, com és Josu Ozcoidi. El de la Sart Teori assegura que aquesta pallissa ha fet mal al vestidor, però que l'estil no es negocia, que aquesta nova manera de fer des de l'arribada de Kiko Ramírez ara fa un parell de setmanes ha convençut dins del vestidor i que, per tant, és el camí per redreçar el rumb també en defensa.
Cuando te meten tantos goles en un partido, duele. Pero bueno, ahora tenemos una idea de juego que tenemos que creer en ella, porque bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que nos va bien. Y nada, ahora levantarse, seguir y sobre todo no venirnos abajo, porque hemos demostrado que en los momentos malos salimos para arriba y queda mucho todavía.
Avui a tot això, dia de descans per a la plantilla arlequinada. La pròxima cita serà diumenge, per tant, torna la normalitat, torna la rutina al Centre d'Esports després d'una setmana un pèl diferent per allò de jugar dissabte al miniestadi. El partit, això sí, serà en horari matinal per allò de rebre un rival de les Illes, l'Atlètic Balear. Serà un duel de contrastos, d'entrada, perquè el Sabadell de Kiko Ramírez ha mostrat en dos partits les dues cares. Molt solvent a casa, massa tendre al darrere en l'únic desplaçament. Després, perquè serà contra el tercer, el que pot reenganxar l'equip a la zona alta o despenjar-lo gairebé de manera definitiva. Els de Mànix Mandiola són a la part alta i, per tant, és una gran oportunitat per redreçar el rumb i reduir la diferència com a poc amb l'equip balearico i segur que amb algú altre també. I també contrastos en el propi Balears, perquè no dir-ho, el millor local amb diferència de la Lliga, 10 victòries de Son Malferit, cap equip n'ha tret tantes, només se li acosta una miqueta. El Villarreal ve de Mil Álvarez amb 9, un únic empat a casa i l'únic rival que l'ha pogut batre precisament allà, el Sabadell. Per contra, fora de casa, el Balears només ha guanyat un partit i tan sols el Castellón, que no ha guanyat encara de visitant, el supera. Per tant, un partit de contrastos, sigui com sigui, el que té clar Josu Ozcoidi és que contra l'equip de la Via Cintura de Palma no afectarà la dolorosa derrota de dissabte passat al mini.
Que al final es fútbol. Ahora nos han metido 5, pero es que el fin de pasado, si llegamos a tener la efectividad que ha tenido el Barcelona, hubiésemos podido meter 4-5 también. Entonces, bueno, es fútbol y el siguiente partido, con que ganemos 1-0, vale. Entonces hay que ir a por todas y siempre con la cabeza arriba.
I afegeix un argument més al Basc, en aquest cas sobre el rendiment del Sabadell contra els rivals de la part alta. A la nova Creu Alta ja ha caigut l'Hèrcules, fora el propi Balears va perdre i contra el Cornellà l'equip va empatar. Estan donant la cara contra alguns d'aquests rivals de la part alta i per això Josu creu que aquest cop no serà una excepció.
Yo creo que a todos nos motiva a jugar contra equipos que seguramente disputen playoff, estén cerca de jugar playoff. Entonces yo creo que nosotros contra equipos grandes demostramos lo que valemos. Entonces bueno, tenemos unas ganas tremendas de que llegue el domingo a las 12 y demostrar a la afición que nos merecemos estar ahí.
Una última del Guipúscoa. Hem de parlar de patrocinis, hem de parlar també de moviments en el mercat de fitxatges en l'òrbita del Centre d'Esport Sabadell, però abans, en aquest cas, una declaració dedicada directament a l'afició del Sabadell. Confessa Josu Ozcoidi que dins del vestidor se senten en deute, que tenen l'espina de no haver-li pogut dedicar un bon marcador dissabte als centenars de sabadellencs que es van desplaçar a Barcelona al miniestadi, i sobretot té clara Josu la fórmula per treure's aquesta espina.
Ha sido una pena porque creo que ha venido muchísima gente y sobre todo pedir disculpas por eso, porque no es fácil aguantar que nos metan 5 goles. Pero bueno, yo creo que la afición cree en nosotros, se ha visto que al final del partido nos han aplaudido. Entonces bueno, ahora darle las gracias, las tenemos que dar ganando el domingo, así que a por eso vamos.
Queda claríssim, per tant, el discurs de Josu Ozcoidi, lateral esquerrà del Centre d'Esport Sabadell. Diumenge a les 12 es disputa aquest partit a la nova Creu Alta, Sabadell Atlètic Balears, en directe des de 12:15 al Sabadell en joc d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Després del descans d'avui, demà, dia de tornada a la feina dels arlequinats amb la vista posada en aquest enfrontament. Dia lliure, per tant, avui per la plantilla, però no a nivell social ni tampoc econòmic al Centre d'Esports.
Hola, soy Kiko Díaz, entrenador de Sabadell Nord, y os recomiendo escuchar cada mediodía el Hotel Suiza.
Un quart i mig de 3 de la tarda. Avui, com diem, ha estat un dia de moviments al Centre d'Esport Sabadell. De seguida parlem d'aquest acord de patrocini amb els equips femenins de l'entitat. Però abans hem de parlar també de mercat de fitxatges. Marc Pijuan, com estàs?
Què tal? Bona tarda, Adri.
I d'un nom propi? De moment no és encara el d'un fitxatge, és el de Bruno Batlle parlant de fitxatges. Per tant, avui no se'ns escapa ningú. 29 de gener, queden hores, com aquell que diu, per tancar aquesta finestra hivernal de fitxatges, amb alguns moviments que ja hem explicat, encara que la cosa ha anat a menys clarament els últims dies. Valentín va marxar rumb a Badalona, va arribar Fernando Pajarero, encara que no ha debutat encara. Evidentment, també el canvi a la banqueta del Centre d'Esports, encara que això no va regit, podríem dir, pel mercat de fitxatges. I avui Bruno Batlle, el director general del Sabadell, n'ha parlat, no?, dels dies que queden.
Doncs sí, ha reconegut que queda poc marge, que cada dia el marge és un pèl més petit, però que la intenció del club, a hores d'ara, a dia d'avui, com bé deies, 29 de gener, és que arribi un jugador jove. Tota la pinta un sub-23, no està confirmat, però la sensació és que des del club es busca un jugador jove i, sobretot, tal com escoltarem ara a Bruno Batlle, una sessió. És a dir, des del club tenen clar, a no ser que surti, i ells, des de, així com s'ha explicat, una oferta d'aquelles que l'hagis d'acceptar sí o sí, una cosa que econòmicament sigui factible pel club, buscant una sessió. Per tant, sessió, jugador jove, i això és el que deia Bruno Batlle.
Sí, és la que més estem estirant, perquè al final també si vols signar jugadors importants els pressupostos que s'estan movent són pressupostos molt alts i hem de veure si a última hora aconseguim algun que puguem reduir i si no, doncs l'opció de la cessió, que ja en tenim alguns aquí que han pogut abaratir molt el cost, doncs fer algo similar.
Podem també concretar una miqueta més, Adri. Parlem de sessió jugador jove, fins i tot en Bruno Batlle ens ha comentat, o la sensació és que busca el club algun jugador que pugui reforçar la part defensiva. Sabem que va arribar Pajarero per substituir Aleix Coc, però també havia marxat
Williams Velázquez. Clar, al final són els que entren pels que surten, no?
Fins i tot també Valentín Merchant. Sí, sí. Per tant, des de la direcció esportiva es busca també un reforç a l'eix de la defensa.
Al final la qüestió és millorar l'equip. És cert que potser amb a la posició de defensa central, tot haver incorporat a Pajarero, doncs tenir un altre jugador no ens aniria malament, que això també ens permet doncs que algun dels que pugui estar de central pugui també actuar lateral o fins i tot de pivot defensiu. Això ens donaria una mica de versatilitat. Si poguéssim fer algo aquí, doncs estaria molt bé.
Doncs el perfil queda claríssim. Si s'abarteix alguna operació de majors de 23 anys, doncs encara quedaria una fitxa lliure, recordem, amb la de l'Aleix Coc per lesió de llarga durada i també la de Valentín, que com comentem, ara mateix ja és jugador del Badalona des de fa ja un bon grapat de dies, però si no, el perfil que a hores d'ara sona amb més força per reforçar el Centre d'Esport Sabadell és el d'un defensa probablement d'un filial o d'un planter d'algun equip gran que arribaria cedit al Centre d'Esports Sabadell. I a tot això, aquest matí, com dèiem, el Centre d'Esports ha fet oficial l'acord de patrocini fins al 2020 amb l'empresa sabadellenca Valero, amb el Fort de Pa Valero, amb multitud de seus aquí a la ciutat, un acord que inclou visibilitat de la marca en el pit de les samarretes dels equips femenins. De fet, Valero es converteix en el patrocinador oficial del futbol femení del Centre d'Esports des del futbol base fins al seu primer equip.
Sí, una jornada avui força important dins de l'entitat. De fet, només feia falta a veure com estava la sala de premsa de Miguel Quereda, plena. Jo, de fet, poques vegades l'havia vist en plena, Adri, amb multitud de gent i sobretot també molta gent del club i gent de l'Ajuntament també de Sabadell que donaven suport a aquest patrocini, donant també suport doncs, a l'esport femení. I ara, per exemple, l'Àxel Torres, el conseller del Centre d'Esports Sabadell, que ha parlat i ha reconegut que aquest patrocini permetrà o ha de permetre a la secció femenina del club seguir creixent.
I esperar que el futbol femení segueixi creixent. Estem a Preferent, com ha comentat Marisol. L'objectiu al Sabadell sempre és guanyar, però si no guanyem, competim, i si competim ens sentim orgullosos de competir, i per tant aquesta ha de ser la idea, i crec que amb aquest patrocini amb Valero la potenciem.
Un Àxel Torres, conseller del Centre d'Esports, a qui sentirem d'aquí a res, a uns minutets a la secció literària de la biblioteca de l'hotel. No és l'únic que ha parlat, evidentment.
No, hi havia molta gent, com us deia, hi havia, per exemple, Àngel Codina Cudi, l'entrenador del femení, hi havia també fins a tres jugadores de l'equip, del primer equip de la Sabadell, i també hi era, òbviament, representants de Valero, del Fort Valero, hi havia el seu director general, el Modest Corcelles, que també ha parlat, i ho ha fet per reconèixer que, vaja, tenien l'orgull. Ells, no tant, de fet donava gràcies al club, no volia que el club li donés les gràcies. Ell donava gràcies al club per poder patrocinar un equip com el Sabadell.
I aquesta família, que són molta gent, tots nascuts a Sabadell, que jo represento, ens sentim super orgullosos i és un honor per nosaltres estar aquí avui. Vull dir, no ens heu d'agrair res vosaltres a nosaltres, sinó al revés. Prenem l'oportunitat de tornar a Sabadell tot el que el Sabadell ens ha donat.
De fet, hi havia fins i tot un bisnet del fundador, que fa 62 anys que va fundar l'empresa, que era, de fet, el sogre, en aquest cas, del Modest Corcelles. Per últim, també hi era la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, Marisol Martínez, una Marisol que ha parlat del valor segur que suposa apostar per l'esport femení.
Gracias por apostar por las mujeres. Es una apuesta a ganar. No habrá cambio, no habrá avance cuando estemos en una sociedad de donde no tengamos igualdad de oportunidades. Gracias por apostar por esa igualdad de oportunidades. Gracias al Centro de Esports Sabadell también por esa apuesta firme por el fútbol femenino. Vamos, chicas, vamos a salir a ganar.
Doncs aquest patrocinador oficial del futbol femení del Centre d'Esports Valero fins l'any 2020 i aquests moviments també que ens ha portat avui el Marc Pijuan al mercat de fitxatges de segona B que ultima les seves últimes hores. Gràcies, Marc, fins ara.
Fins ara.
I una altra de les notícies del dia és que la nova Creu Alta serà l'escenari de la Supercopa de Catalunya d'enguany. La Federació Catalana de Futbol ha fet públic avui, aquest matí, que l'estadi Creu Altenc acollirà el partit entre el Barcelona i el Girona. Serà el dimecres, dia 6 de març, a 6:45 del vespre, i retransmesa per Televisió de Catalunya. Blaugranes i gironins disputaran aquest trofeu com a equips catalans millors classificats de la temporada passada a Primera Divisió, el que fins fa no pas gaire disputava gairebé cada temporada el Barça i l'Espanyol des de la creació d'aquest torneig que supleix pel que fa als equips d'elit la Copa Catalunya, que ara disputen tots els equips catalans excepte els de Primera Divisió. Representants dels dos clubs s'han reunit avui amb membres de la federació. L'últim partit d'aquest tipus amb la nova Creu Alta com a seu havia estat la final de la Copa Catalunya, no de la Supercopa, sinó de la Copa Catalunya de fa 3 anys, del 2016, aixecada, com sabeu, pel Centre d'Esports de Miguel Álvarez després de guanyar a la final jugada a casa al Barcelona B.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Creuem just ara l'equador del programa, 30 minuts clavats, és a dir, 2:45 de la tarda. Deixem davant del Sabadell, no així el futbol, perquè el mercantil segueix, si fa no fa, allà on era a la Lliga Nacional Juvenil, malgrat la derrota per 2-0 al camp del Badalona de l'última jornada. L'equip de Carlos López és desè, amb 24 punts, tot i aquesta patacada al nou municipal badaloní, un partit que els escapulats van desnivellar a la segona meitat i al qual els graciencs no van estar directament al seu millor nivell. Joan Poc, davanter del Mercantil, fa autocrítica i reconeix que no va ser un bon partit.
Sí, anàvem amb unes idees que no ens va sortir correcte. Hem de fer autocrítica i no vam estar bé. Ens guanyaven totes les jugades. A la primera part vam estar malament, però no ens van encaixar cap gol. I després de la segona part, vam ser igual, vam intentar canviar, però no vam poder. I ens van fotre primer un gol i després ja el segon ja ens va matar.
Poc també ha explicat que no van saber aprofitar els molts espais d'un camp ample i que a priori els beneficiava, com era aquest del Badalona, i pensant en clau personal, el Pichichi Blaugrana, amb 6 dianes en què portem de Lliga, ha explicat que ja ha passat pàgina la lesió que va patir fa un mes i assegura que es troba al 100%.
Contra el Barça no acabava d'estar al 100%, però ja contra el Havoc ja sí que ja em vaig notar al màxim, i bueno, contra el Badalona, tot i que no em va sortir el partit que esperava, i no vaig estar bé del tot, em vaig notar bé i ja no tinc molèsties.
L'oportunitat, pensant un altre cop en el col·lectiu per oblidar aquesta derrota a Badalona, la tindran els mercantilistes aquest mateix diumenge, no dissabte, sinó diumenge, a casa, a les 12 del migdia. Els de Carlos López rebran a Raona Marinals un altre rival directe a la zona mitjana de la classificació d'aquesta Nacional Juvenil, com és el Juvenil B del Girona.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I avui també tenim un raconet per la lectura aquí a l'Hotel Suís. Com sabeu, aquesta temporada estem recomanant llibres, evidentment, esportius, no nosaltres, sinó periodistes esportius de la nostra ciutat. Va estrenar la secció el sabadellenc Aleix Pariser, va continuar-la més tard el Xus Carrillo, també el Joan Barberà, i avui quarta entrega, avui quart cop que passem per la biblioteca de l'hotel per ampliar els prestatges. Avui és, ara que l'escoltàvem, parlant de futbol femení, l'Àxel Torres, periodista, autor de diferents llibres sobre futbol i conseller del Centre d'Esports en l'Àrea Esportiva, qui ens fa la seva particular recomanació.
Hola, sóc l'Àxel Torres i el meu llibre de futbol preferit és Futbol contra el enemigo, de Simon Cooper.
La biblioteca de l'hotel. Títol del llibre:
Fútbol contra el enemigo.
Autor:
Simon Cooper, periodista nascut a Uganda l'any 1969, resident en l'actualitat a París i criat entre Londres, Holanda, els Estats Units, Suècia i Jamaica. Va estudiar a Oxford, Harvard i Berlín i ha treballat en mitjans de prestigi com The Observer, The Guardian o Financial Times. Ha rebut guardons com el Premi Internacional de Periodisme en Manuel Vázquez Montalbán l'any 2017 o el Premi Millor Comentarista Cultural Britànic el 2011. A més, va endur-se el guardó literari més important de literatura esportiva, el William Hill Sports Book of the Year, gràcies a aquest Futbol contra l'enemigo, també premiat per la revista 442 com el millor llibre de futbol. N'ha escrit d'altres de la mateixa temàtica esportiva, com ara The Football Man o Ajax, The Dodge, The War, Football in Europe During the Second World War.
Editorial.
Contra.
Pàgines.
368.
Any de publicació.
1994, editat per primer cop en espanyol el març del 2012.
Preu.
17,58 €.
Un tastet.
Pròleg a càrrec del periodista Santiago Segurola. El futbol no solo el deporte más popular del mundo. Como dijo Bill Shankly, el mítico entrenador de Liverpool, el fútbol no es una cuestión de vida o muerte, es mucho más importante que eso. Y no le faltaba razón. Durante años ha fraguado guerras, alimentado revoluciones e incluso ha contribuido a mantener a dictadores en el poder. Por algo se le conoce como el deporte rey. Simon Cooper viajó a 22 países, de Argentina a Camerún, de Ucrania a Botsuana, de Brasil a Sudáfrica, de Alemania a España, para investigar la poderosa influencia que el fútbol ejerce en la política, en la cultura y en la sociedad. El resultado, a medio camino entre un libro de viajes y un ensayo sociopolítico, es un fascinante y divertido relato de las complejas tramas ocultas de ambición y poder, de pasiones individuales y nacionales, de la historia y, como no, de la belleza del deporte más popular del mundo.
El trio, el llibre, perquè crec que reuneix una sèrie de qüestions que m'apassionen. És una espècie de llibre de viatges, si es vol, de reporterisme d'un noi jove gairebé motxilero que es posa a viatjar per Europa en un moment en què, a més, tot l'escenari sociopolític a Europa és apassionant en termes d'aconteixements històrics, és a dir, és una època que dona per molta literatura, és el moment en què està caient pràcticament el mur de Berlín, les divisions entre est i oest són molt latents, i li permet a Simon Cooper, per mi, inaugurar un gènere literari que després té continuïtat amb Jonathan Wilson, que en fa un també de llibre en aquesta mateixa línia sobre el futbol a l'Europa de l'Est, però el que inaugura realment el gènere és el de Simon Cooper. I per mi és una inspiració el llibre de Cooper, no? Quan el vaig llegir vaig pensar que és el llibre que m'hagués agradat escriure, perquè viu els aconteixements que m'hagués agradat viure, i realment la manera que té de narrar-los és una manera amb la que em sento molt identificat. Jo diria que jo ja escrivia més o menys així abans de llegir a Cooper. Crec que és anterior que jo començo a escriure l'Once Ciudades i l'escric d'aquesta manera, amb una manera de narrar, de mesclar el que seria les diguéssim, les coses que descobreixes en els viatges, més les experiències personals dels propis viatges. Però un cop llegeixo a Cooper, jo crec que em reforça encara més en aquesta manera de narrar, no? I per mi és un llibre imprescindible, que a més Contra el va publicar en castellà, el va traduir per Espanya ja fa alguns anys, i per tant està disponible per tothom.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda, aquí, a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell, amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Ladies and gentlemen, systems are offline. Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit...
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada, carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa, amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, marxem cap a Detroit. Iker Pajares torna avui a la competició després del gran paper fet a Bombay, a la Índia. El jugador d'esquash sabadellenc s'estrena avui als Estats Units a l'Open de Detroit a partir de les 10 de la nit. El que té el tema de la diferència horària contra l'anglès Chris Simpson. Es tracta d'un jugador que és gairebé 30 llocs per sobre de Pajares al rànquing mundial, si bé el del Malibu esportiu no renuncia absolutament a res en aquesta estrena a l'Open de Detroit. Més informació amb l'Helena Molist.
El Suburban Collection Motor City Open arranca avui i s'allargarà fins dissabte a Detroit, als Estats Units, amb la presència d'Iker Pajares. L'estrena del sabadellenc serà davant un Chris Simpson, que és el número 38 del món. Sobre el paper, el britànic és el favorit, però Pajares recorda que ja sap el que és superar-lo en un torneig d'aquestes característiques.
Vaig jugar contra ell ara farà uns 8 o 9 mesos a l'Open de Hong Kong. Vaig donar la sorpresa i vaig guanyar 3-1 en un molt, molt bon partit. És un jugador pesat, molt sòlid, joc anglès, tradicional, que no sorprèn gaire, però juga a la perfecció, no comet errades i serà un partit de tu a tu on hauré de jugar agressivament i atacant-lo en tot moment i dominar el joc.
L'esquaixista local ve de signar un gran paper al CC International Mumbai, arribant als quarts de final i ara confia en repetir actuació per fer una bona queixalada al rànquing mundial. L'objectiu de Pajares enguany és entrar al top 50 i de moment és el número 67, però la classificació s'actualitza un cop al mes i després del gran resultat de l'Índia, una altra bona actuació permetria segur al sabadellenc millorar molts llocs.
Després del resultat que vaig tenir a la Índia farà un parell de setmanes, estic amb moltíssimes ganes, amb molta ambició d'aconseguir donar una altra injecció de punts al meu rànquing per aconseguir l'objectiu d'aquest any, a veure si puc entrar entre els 50 primers del món a finals d'aquesta temporada.
En cas de superar la primera eliminatòria, avui contra Simpson, el del Malibu Esportiu es veurà les cares als vuitens de final amb l'australià Ryan Kuskelly, cap de sèrie número 5 del torneig. Un campionat, aquest Open de Detroit, molt diferent pels premis que lliuraran. És un torneig amb dotació econòmica de $75,000, però al marge d'això, el guanyador també s'endú un rellotge Rolex valorat en $100,000. Un present que ha tret els millors jugadors del món, com explica Pajares.
És un campionat d'una dotació econòmica molt gran, amb aquest extra que fa que encara vinguin jugadors més bons. Del top 20, em sembla que han vingut 15 jugadors. Han faltat els millors, però 15 d'ells estan aquí a Detroit per competir.
Hauria de protagonitzar una sorpresa enorme Pajares per tornar dissabte a Detroit amb el Rolex al canell. Això sí, simplement passant alguna ronda ja en tindrà prou el sabadellenc per millorar la seva posició actual al rànquing. Tot passa, per tant, pel partit d'aquesta nit a les 10 contra l'anglès Chris Simpson.
Hola, soy Dani Salgado, jugador del Club Natació Sabadell y os recomiendo escuchar cada mediodía Hotel Suites en Radio Sabadell.
Dos minuts i arribem a 3:45 de la tarda. Tota la sort del món per Iker Pajares en aquesta cita a l'Open de Detroit després de l'espectacular paper que va fer eliminant alguns dels millors jugadors del món a Mumbai, a la Índia. Parlem ara d'atletisme molt més a prop de les nostres contrades. De fet, va ser aquí, a Sabadell, on Montse Mas es va proclamar campiona indoor de Catalunya dels 1.500 metres. La sabadellenca va haver de suar el triomf fins als darrers metres. L'atleta andorrana Dayan Huerta va ser la seva principal rival a la pista coberta de Catalunya. Amb un temps de 4:36:56, la sabadellenca es va endur la medalla d'or a l'esprint final. La migfundista del Barcelona suma així un nou títol i es mostra més que satisfeta amb les sensacions i en com va aconseguir-ho.
Bé, molt contenta perquè és un altre campionat de Catalunya i a més no va ser fàcil perquè, bé, ja, tal com es va desenvolupar la cursa, al final ens vam jugar al final i va ser, la veritat és que va ser molt emocionant. Sí que ja portàvem altres curses, portàvem alguna cursa de 3.000 i dues més de 1.500, però bé, aquesta va donar l'emoció, això, un campionat on es corre cursa típica de campionat, amb sortida lenta, intentant col·locar-te i al final jugant-ho tota l'última volta.
El campionat de Catalunya Indoor també va servir per veure algunes de les joves promeses en acció. Mas, una de les atletes més experimentades del grup, explica que cada cop són més les joves que competeixen a gran nivell en aquest tipus de cites.
Està bé que vagi sortint gent i ho veus, no només en el 1.500, sinó en el 800 i en el 3.000, les proves de fons, que veus molta gent al darrere que d'aquí pocs anys donarà molt que parlar.
I tot plegat a casa, perquè, com dèiem, l'atleta sabadellenca del Futbol Club Barcelona va aconseguir aquesta victòria a la pista coberta a Sant Oleguer, en una competició disputada diumenge. Un fet que fa encara més il·lusió, que fa encara més especial aquest triomf per la Montse Mas.
Bé, la pista, al final, un cop estàs corrent, una mica no mires més al costat, no? Intentes córrer el millor que pots i ja està. Però sí que és veritat que molta gent et coneix, molta gent que coincideixes a les pistes entrenant, et ve bé veure, la meva família també, l'estar aquí a prop també ve tothom. Llavors, clar, córrer a casa és una ajuda també. I i ho notes, i sobretot quan arribes, que la gent et coneix i et felicita, i és d'agrair, la veritat.
Al marge de Montse Mas, els millors resultats dels 8 atletes de la Joventut Atlètica Sabadell que també corrien a casa, que també hi participaven, van ser la quarta posició de Marta Pérez en el salt d'alçada i la cinquena de Sheila Dobon en el triple salt. De cara al futur, la Copa de la Reina de Clubs d'aquest dissabte a Sant Sebastià serà la següent cita important, la següent cita de pes al calendari atlètic.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
I Sergi Giralt ha estat guardonat per la Federació Internacional d'Automobilisme, la FIA, amb el trofeu que l'acredita com a campió d'Europa de ral·lis de regularitat en la modalitat de cotxes històrics. Un reconeixement, a més, molt important pel sabadellenc, que arriba a pocs dies de l'inici d'un dels reptes més importants de la temporada, com és el Rally de Monte Carlo de cotxes històrics. Ens ho explica tot en aquest reportatge el nostre company, l'Aleix Graell.
Sergi Giralt ha començat el 2019 tal com va acabar el 2018, sent premiat. Si primer va ser la Real Federació Espanyola de Automobilismo qui va guardonar el pilot local, en aquesta ocasió ha estat la FIA qui ha reconegut els mèrits del sabadellenc. El Campionat d'Europa aconseguit la temporada passada en el Rally Costa Brava li ha valgut per rebre aquest reconeixement. Giralt admet sentir-se molt orgullós d'aquest guardó.
És un premi espectacular i personalment més ja no puc guanyar, és un màxim trofeu que poden donar dins de la regularitat. Premi FIA, guanyador del Campionat d'Europa, de ràdios de regularitat, amb carretera oberta, París, la seu de la FIA, corregit dels meus, vull dir, més, no puc estar content, no? Superorgullós, un trofeu impressionant, molt maco i bueno, i seguir somiant, no?
I com dèiem, tot plegat a les portes d'un dels ral·lis més durs, si no el més dur, i el repte més important de la temporada per a Giralt. Es tracta de l'històric ral·li de Monte Carlo, de cotxes històrics, que tot just comença aquest mateix divendres des de Barcelona. Sergi Giralt.
Un ral·li Monte Carlo que es presenta, jo diria que complicat quant al temps, vull dir, tinc entès que està nevant, bueno, complicat, però que és el que volem, no? Quan ens volem trobar a Monte Carlo ple de neu, i, bueno, ens ho planem amb moltes ganes i en si ens emportem alguna cosa cap a casa i tenim l'experiència de l'any passat, vull dir, el cotxe està bé, està a punt, pilot, tot l'equip està on fire.
Aquesta serà la segona ocasió que el de Sabadell participi en el Rally Monegasc. Ho farà sent copilot de David Nogareda i tots dos al volant d'un Porsche Escupé del 1969. Però no estaran sols, l'equip dels acompanyarà també serà clau pel resultat final de la cursa.
Som un equip que anem molt ben preparats. Quan a nivell tècnic tenim tant el Jordi com el Pepe, que són els nostres assistència i preparadors del cotxe, vull dir, tenen tot molt ben controlat, una bona estesa de pneumàtics de tota mena, bueno, que anem bé i no ens trobem sorpreses, no? També tenim gent que passaran abans pels trams i ens aniran informant de com estan, i que ben preparats hi anem, no?
En l'edició de l'any passat, una penalització va impedir que Giralt i Nogareda guanyessin la seva categoria. Aquest any, però, el pilot local és més ambiciós i assegura que arriben a la cita molt preparats i amb la intenció, per què no, d'aconseguir la victòria final.
Home, jo sempre surto a guanyar. Sé que és molt difícil guanyar un rally i més al Monte Carlo, ja et dic, per tot el que t'he explicat, no? Però tenim les armes per fer alguna cosa bonic. S'ha de veure amb la neu com anem, amb el gel, els trams del Monte Carlo són trams molt diferents, perquè passes en un mateix tram, tens moltes pujades, molts colls, moltes baixades, zones seques, zones humides, zones amb gel, i tot això s'ha d'ajuntar i anar bé, no? Cap a possibilitat, no dic que no, però és molt difícil.
Un cop arribats a Monte Carlo, els pilots dissabte, dia 2, ja començaran a disputar els 5 trams cronometrats de la cursa. Fins a 325 pilots lluitaran per endur-se un dels ral·lis més bonics i més disputats de la temporada.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm. Y'all ready for this?
Amb el permís de l'Albert Robledillo i la seva sintonia dels tirs lliures, avui utilitzem aquesta cançó per parlar de bàsquet i per parlar d'un partit de les estrelles. El jugador del bàsquet Pia, Damià Páez, va ser l'únic representant sabadellenc present a l'All-Star de Copa Catalunya disputat el passat cap de setmana al Nou Congost. El pavelló del Baxi Manresa va acollir la festa gran del bàsquet català que un any més va organitzar la Federació Catalana de Bàsquetbol amb la col·laboració dels companys de la xarxa. Tot plegat en un parell de jornades en què, a part dels partits de les estrelles, tant el masculí com el femení, també hi va haver concurs de triples i esmaixades. Damià Páez, jugador de la Pia, assegura que va ser una festa inoblidable.
L'experiència va ser molt, 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 molt xula, perquè el camp era brutal, van donar moltes entrades, i la veritat és que el partit va ser d'alta notació, molts punts, jugades interessants i molt maques, bé, el que és un partit d'aquestes característiques.
Més enllà del resultat final, el cert és que l'únic objectiu d'una festa com aquesta és regalar a l'espectador, a la gent que va anar al Nou Congost, espectacle, bàsquet de qualitat, i això és el que van intentar fer, tal i com admet Páez.
La gent el que busca és fer coses noves, provar coses que normalment no pots provar o costen més de provar, i clar, el nivell dels jugadors era molt alt perquè eren els millors de cada equip.
Per tant, partit de les estrelles, els millors de Copa Catalunya, tant masculina com femenina, citant-se a Manresa, i amb més de 3.500 persones que van presenciar aquesta tercera edició de l'All-Star, tant masculí com femení, al Nou Congost. Deixem ara sí el món de la cistella, parlem de futbol sala, d'entrada futbol sala femení i dels compromisos claus pels equips de la ciutat de futbol sala femení aquest cap de setmana. Tant a primera com a segona divisió, el Femisport i el futbol sala Sabadell tenen una oportunitat d'or per tornar a sumar i redreçar una miqueta el rumb per oblidar al cap i a la fi la mala ratxa. En el cas de la Liga Foro 16 Feminismo, sent realistes, més difícil que no passa a la segona divisió. Les quatribarrades venen d'encetar la segona volta amb derrota al derbi contra la penya Esplugues, el tercer classificat per 6-1, i ara visiten la pista del Pollo Pescamar. De seguida parlem del conjunt gallec. Abans, balanç del derbi català. El Femisport Nou Escorial va tenir les seves oportunitats, segons l'entrenador Fernando Castejón, que va proposar un plantejament més atrevit del compte, veient que tenien molt poc a perdre.
Les pedí eso, que fueran más valientes y un poquito más descarados en ataque, porque este partido nos venía bien para eso. Es lo que estábamos diciendo las jornadas anteriores, que teníamos muy poco que perder y mucho que ganar en este partido con esta chica de Esplugas, que para mí es uno de los equipos punteros de este año.
Tot i això, Castejón assegura que la derrota, tot i que previsible, és d'aquelles que fan mal, sobretot per com es va produir.
Es que no hace mucho daño estos partidos así, no hace daño cuando acaban los resultados como acaban, porque mira, dos goles nuestros en propia puerta, dos goles jugando de cinco, total dos goles de jugadas que podían haber sido neutralizados, pero bueno. Y las ocasiones que fallamos nosotros, dice, pero 6-1, pero por Dios. Y eso, estos partidos así salen tocadas. Lo reconozco que salen tocadas.
El Femisport, recordem, és el cué de la Lliga, amb només un punt en tot el que portem de Lliga, entrada ja a la segona volta. Això sí, aquest punt, aquest únic empat, va arribar precisament al partit de la primera volta contra el Pollo Pescamar, el pròxim rival. Les gallegues, però, arriben en un bon moment a la cita, que no serà al Pavelló del Nord, com en aquest primer partit que comentàvem, sinó a Terres Gallegues. Són cinquenes, concretament, amb 28 punts, i han guanyat 3 dels últims 4 partits. El conjunt de Castejón, per contra, té el penúltim a 4 punts de distància, i el tercer per la cua ja a 9. Per tant, un partit que en cas de sumar la pista del Pollo Pescamar serviria per acostar-se una miqueta als que tenen just a sobre a la classificació. Menys dramàtica és la situació del futbol sala Sabadell femení Clínica Dental Navarro a segona divisió, un graó per sota. Això sí, no volen despistar-se, conscients que no passen tampoc per un bon moment. Les arlequinades van caure en l'últim duel, ho van fer per 2-4 a casa contra el Joventut Elx, un rival que va matar el partit a la contra. El balanç de les últimes jornades, de les últimes 11 jornades, és de 3 punts de 33 possibles, és a dir, 3 empats i 8 derrotes, i ara arriba el moment clau de la temporada i el tècnic Marc Muñoz espera no repetir els errors dels últims partits.
Sabem que encara estem fora del descens, que ara ens venen partits importants, crec que estem treballant bé, passa que estem cometent uns errors que, sobretot aquest partit passat, que ens penalitza moltíssim i que ens poden cometre aquesta, en aquesta lliga, però bé, ara ens venen uns partits molt importants i optimisme perquè encara estem per sobre del descens.
Aquesta setmana, per exemple, el Sabadell femení visita la pista de l'Eurogan Red Star, equip que és just a sota de les Arlequinades i que ha sumat un únic punt dels últims 33, és a dir, pitjor ratxa encara que no pas el Sabadell femení. És a dir, un empat, la resta tot derrotes des de principis del mes d'octubre, quan van guanyar a Vallirana. Muñoz creu que és imprescindible puntuar per deixar el rival per sota.
Sí, és un partit clau. S'ha de treure un bon resultat, la veritat, per agafar confiança i no caure en el descens. Serà un partit complicat perquè anem amb bastantes baixes, tant per temes de lesió i per laborals, o sigui que serà complicat, però amb la confiança d'intentar treure un bon resultat.
Finalment, sobre el partit en si, Marc Muñoz creu que hauran de portar el domini de l'enfrontament en tot moment i, sobretot, controlar les sortides amb espai a la contra del Red Star. En el duel de la primera volta, jugat a Sabadell, el partit va acabar amb empat a 2 gols. Tanquem la informació relacionada amb el futbol sala amb la tercera divisió masculina. A la segona B, recordem, va haver-hi descans, però un graó per sota s'hi va jugar el grup Zarraona Estudi Barcelona, trencant la ratxa que duia des del 10 de novembre, sense perdre. Va ser, això sí, contra el líder invicta del grup, el Ripollet, i en un partit molt ajustat, tot i el 2-5 final. Per Isma Quirós, el tècnic del grup Zarraona, el marcador va ser un pèl enganyós perquè un dels gols va ser polèmic i un altre jugant ja amb porter jugador. Per això es queda amb la sensació d'haver competit de tu a tu contra l'equip amb més potencial de la Lliga.
Un dolç, però no per la derrota en si, clar, està, perquè al final que et dona és un pal, no? Bàsicament perquè vam agafar un nivell molt alt, que no havíem agafat a la nostra pista en tota la temporada. Vam demostrar, i es van demostrar nosaltres mateixos, perquè al final és aquí més ens havíem de dedicar a aquest tipus de partits, era nosaltres mateixos, que, bueno, que podem tindre un nivell molt, molt més alt del que estem fent o aconseguim fins ara.
De fet, a mitjans de la segona part, el marcador era de 2-2 contra un rival com el Ripollet, que encara no ha perdut cap partit, i no va ser fins al tram final, quan els ripolletens van trencar definitivament l'enfrontament. Per Quirós, l'única diferència que hi va haver a Cal Balsac va ser l'olfacte golejador i l'efectivitat en atac dels dos equips.
Diferència? Bueno, el que vam parlar al seu moment, finalització. Arriben, la fiquen, nosaltres vam arribar algunes hiperclares i a boca de canó ells van fer un gol 2 contra el porter, nosaltres vam tindre 2 vegades 2 contra el porter i no vam ser capaços. Això al final decanta cap a on va un equip i cap a on va l'altre.
Dissabte a les 6 de la tarda, Vacarisses, grups a Raona, partit clau pel futur dels sabadellencs, ja que és un duel entre el 5è i el 6è classificat, amb només 3 punts de diferència en favor de l'equip de Quirós. I en el dia del retorn als entrenaments del centre d'esports, demà tindrem en directe a Pedro Capó, el polivalent futbolista arlequinat. Va jugar en el seu dia a l'Atlètic Balears, el pròxim rival pels de Kiko Ramírez. Una bona oportunitat per repassar la llista de jugadors que han jugat a la nova Creu Alta i que també tenen passat Balearico. Estarem pendents del futbol femení amb el sorprenent triomf del Sabadell contra el líder o del Global Bàsquet, que té derbi en l'estrena a la segona volta contra el CUE, el Joventut de Badalona. Per tant, l'únic derbi català de la primera divisió. A més de tot això, una mica de tenis taula, entre altres arguments.
Hotel Suís.
Segons i les 3 de la tarda, fins aquí el programa d'avui, dimarts 29 de gener del 2019. Una abraçada enorme des del control de so del Toni González. Us deixem en bones mans amb la gent del Generació BSO. Més informació, com sempre, a radiosabadell.fm, al nostre portal web, o si no, a Twitter, Instagram o Facebook també ens podeu seguir. Que vagi molt bé, una abraçada, adeu-deu.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.